Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Tema del dia.
Aquest mes de gener ha sigut el 6è aniversari de la mort d'Idrissa Diallo i per commemorar l'efemèride del col·lectiu Tanquem el CIES ha exigit el canvi de nomenclàtor de la plaça que du el nom de l'esclavista Antonio López. En parlem amb Mercè Duc, membre de la plataforma Tanquem el CIES. Benvinguda, Mercè.
Hola, moltes gràcies.
Vols que comencem per preguntar-te qui era Idrissa Diallo?
Doncs sí, amb molt de gust. Idrissa Diallo era un noi de Guinea Conakry, de 21 anys. Feia un mes que després d'un periple, d'un viatge perillós, com ho és sempre, a través d'Àfrica, havia aconseguit creuar a Espanya. Va ser retingut. Com a molts altres els hi passa, i al gener, estava ell a principis de gener, va ser dirigit cap al CIE de la Zona Franca, al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, i la nit de Reis de 2012 va morir inexplicablement després d'estar alguns dies queixant-se de que es trobava malament. També els seus companys es van estar queixant-se, dient: ei, l'heu d'atendre, aquest noi està molt malament. Quan van voler fer-li cas i el volien portar a l'hospital, se'ls hi va morir. Aquella mort de la nit de Nadal de 2012 va ser molt colpidor per tot el teixit associatiu i sobretot en l'àmbit de les migracions, tot el teixit associatiu de Barcelona, i ens va, diguem, empènyer cap a crear justament Tanquem el CIE. Per tant, per nosaltres Idrissa Diallo no és una persona concreta, és més que això. Per nosaltres és un símbol de tantes persones maltractades i algunes mortes directament en tot el procés migratori. I culpem d'això, evidentment, a unes lleis d'immigració, a unes lleis d'estrangeria i a tot un sistema de migració absolutament racista i violent.
Una de les coses que denuncieu de la mort d'aquesta persona, també com a símbol, com deies, de moltes altres morts, és el fet del secretisme que hi havia darrere, no, de que es manté en ocult tota aquesta gent que arriba a les nostres ciutats i que s'intenta amagar de la resta de la ciutat. Com arriba la notícia de la seva mort i com us activeu a partir d'aquí?
Va ser pràcticament casual que una advocada que en aquells moments estava, ja hi havia, vull dir, abans de Tanquem el CIE, evidentment, ja hi havia voluntaris, activistes, que intentaven visitar el CIE, estar en contacte amb algun dels que estaven a dintre, i, en fi, acompanyar-los, intentar aconseguir-los un advocat, coses així. Va ser pràcticament casual que una de les advocades ho sabés i pogués tenir el telèfon justament del germà de l'Idrissa, em sembla. No ho recordo massa com va ser, però el cas és que va ser una cosa una mica fortuïta, diguem. El que sí que és evident és que en aquell moment, com ens ha passat moltes vegades, per això diem sempre que Idrissa no és un cas, és el símbol de molts altres casos. El que ens va passar i ens ha passat múltiples vegades és que en el moment en què ens assabentem d'algun fet que ens sembla molt greu i que volem averiguar què ha passat, se'ns tanquen les portes. Hi ha una gran opacitat i hi ha un mecanisme que funciona molt sovint, que és ràpidament treure'ls del CIE, o bé alliberant-los o bé deportant-los, als possibles testimonis. Això és el que ens va passar amb el cas de l'Idrissa. Mai vam poder arribar a fer un procés, diguem, una investigació com cal, sinó que ràpidament es va tapar el cas, com s'ha fet tantíssimes vegades i com hem vist altres vegades en el CIE de Barcelona i com hem vist en el seu dossier d'Archidona, per exemple. Sempre és una mica el gran greuge que trobem és la gran opacitat, la gran sempre aquesta manera d'amagar, absoluta falta de transparència, sempre volgué amagar què passa. Quan les coses no s'investiguen, quan la ciutadania no té dret a saber què ha passat en una situació així, tot això és francament sospitós i ens fa pensar i ens fa, evidentment, estar en contra de tota aquesta política i aquesta manera de fer.
Com bé has comentat abans, la mort d'Idrissa dona el tret de sortida en aquesta organització, en aquest col·lectiu que es diu Tanquem els CIEs i que ja fa 6 anys doncs, que existeix. Quina feina heu fet fins ara i quina us plantegeu de cara al futur?
El nostre objectiu des de que el vam crear va ser justament, i per això ho vam voler enfatitzar molt fins i tot en el nom, el nostre objectiu és tancar els CIEs. Els CIEs, els centres d'internament d'estrangers, són una gran vulneració de drets humans en si mateixos. No només és que s'hi cometen vulneracions contra els drets humans, és que en si mateixos són una gran vulneració, perquè són centres amb l'únic objectiu de tenir retingudes, o sigui, de treure'ls la llibertat de moviment a persones mentre s'intenta procedir o no, perquè moltes vegades no és possible, mentre s'intenta gestionar la seva deportació. Però no són centres de caràcter penal, no són presons, no són presons. Per això incideixo molt en això, perquè, diguem, en la mateixa lletra ho diu, en la mateixa llei ho diu, no són presons, no són centres penitenciaris. Per això és especialment greu, per exemple, que una presó que a sobre estava encara no estava en condicions, s'utilitzés com a CIE, per exemple, a Archidona. No és un, és un, és un, nosaltres el que volem és tancar el CIE i acabar amb el sistema de deportacions perquè pensem que és profundament injust. Quan vam crear Tanquem el CIE, el primer que vam fer és, el primer que ens en vam adonar és que la gent no coneixia que era un CIE, que hi havia una gran opacitat, era una realitat molt amagada. Per tant, una feina que vam fer molt al començament i que, de fet, encara continuem fent, és visibilitzar, senyalar el CIE, parlar-ne, explicar què passa allà dintre, intentar el que nosaltres en diem monitoritzar-lo, o sigui, vigilar-lo, saber què dimonis passa allà dintre. És molt difícil perquè, com ja us deia, hi ha una gran opacitat i és molt difícil averiguar coses. Sempre que parlem de, per exemple, els morts dintre del CIE, sempre hem de posar, entre parèntesi, que nosaltres sapiguem. Perquè no podem mai, quan ens fan preguntes absolutes sobre el CIE, mai podem donar una resposta absoluta, perquè són realitats molt amagades. Llavors nosaltres el que intentem fer és monitoritzar-lo, intentar fer visites a interns i a partir dels interns anar averiguant què passa, averiguar quan hi ha maltractaments, quan hi ha alguna situació especialment greu i que convé denunciar. I bé, gràcies a això, encara que el nostre objectiu és tancar el CIE, mentrestant, gràcies a aquesta feina hem anat aconseguint algunes petites millores de les condicions de vida dels interns allà dintre. però tanquem el CIE no té un objectiu assistencial. El nostre objectiu és molt clarament de denúncia i molt clarament de que els hem de tancar, de que aquest paradigma que tenim del sistema migratori és absolutament inhumà, és absolutament violent i l'hem de canviar.
Mercè, explica'ns també les casuístiques. Qui són aquestes persones que arriben als centres d'internament per estrangers? Has fet molt d'esment en dir que aquests centres no eren presons. Aquestes persones, per tant, no són criminals, no han comès cap delicte. Quant de temps han d'estar internats en els CIEs?
Poden estar en un CIE un màxim de 60 dies. Si en 60 dies la deportació no s'ha pogut gestionar, perquè, clar, per deportar algú intervenen diverses coses, no és només aconseguir el mitjà de transport pel qual el faràs fora, sinó també entremig ha d'haver una intervenció del país d'origen d'aquella persona reconeixent que efectivament aquella persona és del seu país i per tant acceptant que li retornin. Aquí ja intervenen altres coses i moltes vegades, més de la meitat de les vegades, la deportació no és possible. Llavors imagina't que a una persona se la tingui retinguda fins a un màxim de 60 dies sense saber si finalment seràs deportat o no. I pot ser molt bé que una persona el tinguin, apurin el temps i que el tinguin fins a 59 dies tancat a un centre d'internament i després li obren la porta i el deixen anar. Però el deixen anar amb les mateixes condicions d'irregularitat que tenia abans. Aquella estança en un CIE només ha sigut perquè aquella persona no ha sigut més que un temps de sofriment i d'angoixa absolutament gratuït. I el que deia, sí, efectivament, la immensa majoria de les persones que estan en un CIE simplement estan allà per no tenir papers. També hi ha alguns casos molt puntuals que venen del sistema penal, que són gent que té alguna pena, ha estat jutjat i té alguna pena pendent, òbviament acostumen a ser penes petites i per delictes que tenen més a veure amb la pobresa que amb altra cosa, però sí, hi ha casos en què el jutge commuta la pena, en comptes de que passin aquest presó aquí a Espanya, els hi commuta, els hi canvia per la deportació. Però la immensa majoria de casos és senzillament el cas de persones que no tenen papers i per això se'ls deporta. També pensem que dintre de tot això hi cap tant la persona que pot tenir molts anys aquí i té fills i està arrelat i ha tingut feina fins i tot, pot ser fins i tot gent que ja ha tingut papers però que els ha perdut perquè ha perdut la feina. Amb la situació econòmica, darrerament molta gent que tenia feina i papers ha anat perdent els papers. Llavors, hi pot haver tant gent que porta molt temps aquí com gent directament arribada en patera. Acaben d'arribar en pastera, de les pasteres el reparteixen els diferents CIEs i des dels CIEs es fa la devolució cap al seu país. Però en tots els casos, el denominador comú és no tenir papers.
Hem parlat de la part de les persones migrades en representació al nom que li voleu donar a la plaça, però qui era l'esclavista Antonio López?
Bé, Antonio López és una d'aquelles persones, en tenim molts a Barcelona per cert, és una d'aquelles persones que convindria revisar-lo. Era un prócer, una persona molt que es va fer molt rica en el segle XIX per, senzillament, era un negrer. Aquesta plaça se li va dedicar un any després de la seva mort, l'any 1884, i bueno, en aquells moments era un personatge respectable de Barcelona, si no fos perquè la gran part de la seva fortuna provenia del comerç d'esclaus. Durant molt de temps, fins i tot, pensem que la gent de Barcelona, quan li van dedicar aquella plaça, la mateixa gent de Barcelona l'anomenava la plaça del Negrito, fent esment que ell era, comerciava amb esclaus africans. És un dels molts espais que tenen molt a veure amb el passat colonial de la ciutat de Barcelona. Hi ha molts altres espais. Hi ha molts col·lectius, hi ha molta gent que està intentant com tornar a mirar a la cara la nostra història, la història dels barcelonins i barcelonines, i hi ha moltes coses que convé tornar a ressignificar, a fer un procés, el que nosaltres diem fer un procés de memòria, que en aquest cas pensem que és un procés de memòria i reparació, perquè és molt el patiment que hi ha al darrere de la riquesa de molta gent d'aquella època que van fer rica Barcelona, però a costa de què? A costa del sofriment de molta gent. Convé fer aquest procés de memòria i reparació, i pensem que la plaça Antonio López és un exemple claríssim. De fet, l'Ajuntament ja hi havia un procés, ja hi havia la imatge de que aquella plaça se li havia de treure aquest nom, s'hauria de treure aquell monument enorme que hi ha allà al mig i s'havia de renomenar. El que nosaltres hem fet és aprofitar una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, que es diu Decidim Barcelona, que és un procés pel qual si una iniciativa ciutadana aconsegueix recollir 15.000 signatures, 15.000 firmes a favor d'aquella iniciativa, aquella iniciativa passarà a formar part d'una multiconsulta que farà a l'Ajuntament de Barcelona a tots els veïns i veïnes de la ciutat. Serà a l'estiu vinent. Llavors, bé, això és el que nosaltres pensem. Pensem que és un bon lloc i és una bona ocasió per començar aquest procés de memòria i reparació.
Com bé deies, heu recollit les firmes i s'ha presentat aquest canvi de nom en el marc de la iniciativa ciutadana que comentaves, del Reglament de Participació de l'Ajuntament de Barcelona, de símbol a símbol, és a dir, Antonio López és un símbol, Idrissa Diallo també és un símbol. Seria una mica un acte de justícia, doncs, canviar aquest nom.
Evidentment, i a més és un acte de justícia, diguem, en la mateixa franja, en la mateixa temàtica. Una persona que per nosaltres sempre l'escoltem molt quan parla, perquè és una persona molt reflexiva i molt escriu molt bé, és un dels, en la Minsart, un dels portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants. Ell deia, que i crec que molt encertadament, que els migrants d'ara, els sense papers d'ara, són els nets i besnets dels esclaus que van comprar, que es van arrabassar de la seva terra d'Àfrica i se'ls van endur. Efectivament, pensem que quan fem aquest acte és un acte de reparació i memòria cap a aquestes generacions i generacions de gent que continuen patint el racisme de la nostra societat.
Per acabar, com a reacció en aquestes iniciatives, que si no ho tinc mal entès se n'han presentat tres, ja hi ha hagut dos recursos en contra d'aquest reglament participatiu de l'Ajuntament de Barcelona, oi?
Sí, en realitat, com que una de les iniciatives presentades té a veure amb la remunicipalització de l'aigua, i evidentment això toca la butxaca a gent poderosa, sí, s'han presentat recursos, justament ahir va haver una roda de premsa, d'una banda va haver una roda de premsa a l'Ajuntament en què des de l'Ajuntament van confirmar que efectivament seguim endavant amb la campanya de recollida de signatures i que seguim endavant. I per altra banda, a la mateixa plaça estàvem tres de les iniciatives que es presenten, que estem recollint signatures justament ara, fins a finals de febrer. I allà el que vam tornar a insistir és que ens sembla molt significatiu i ens sembla molt, molt greu que ens semblaria molt greu que es tirés enrere una iniciativa com aquesta, que és justament donar participació a la gent en afers que tenen a veure amb la ciutat. Llavors, evidentment, seguirem endavant. Evidentment, tenim molt clar que és un moviment reactiu a una pèrdua, a un moviment que dona sobirania a la gent i que els hi treu els grans lobbies. Al darrere de tot això, evidentment, està Agbar, Aigües de Barcelona, en fi, les grans companyies que s'estan beneficiant. I bé, nosaltres continuem igual, continuem fent la nostra campanya de recollida de signatures. Vosaltres us queda una miqueta lluny i no podeu signar, però si teniu amics que viuen a Barcelona, sobretot, digueu-los que mirin el web de Tanquem el CIE o que mirin el web de Decidim Barcelona i allà trobaran les iniciatives i trobaran el lloc on poden signar.
Perfecte, Mercè, doncs moltíssimes gràcies per donar-nos totes aquestes informacions i per explicar-nos una mica aquesta lluita que esteu duent a terme.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.